Ja has reservat la teva taula a la cuina del mercat? Truca ara al 972 28 01 20 i gaudeix dels productes del mercat a la teva taula. La cuina del mercat t'ofereix aquest programa. Olot Entén, un programa per donar veu a les persones, per reconèixer, respectar i tractar dignament les diferents maneres de ser, d'estimar i d'expressar-se. Olot Entén, un espai de suport, escolta i diàleg per visibilitzar la diversitat afectiva, sexual i de gènere a casa nostra. Un programa de Ràdio Olot pels drets de les persones LGTBI, amb el suport del Servei d'Atenció Integral per la Diversitat Afectiva, Sexual i de Gènere del Consorci d'Acció Social de la Garrotxa. Tens preguntes, dubtes o suggerències? Vols explicar la teva experiència? Posa't en contacte amb nosaltres a través de les xarxes socials de Ràdio Olot. Olot Entén. Escolta'l el dimecres a 7:45 del vespre i sempre que vulguis al podcast de radioolot.cat. Ràdio Olot, ara i sempre, compromesos amb la societat.
A través del llenguatge construïm la realitat i el món que ens envolta. És a través d'aquest que l'interpretem i ens hi relacionem. Si analitzem l'ús de la llengua, veiem que s'hi amaguen mecanismes que oculten la meitat de la població, les dones. Però no només, perquè l'ús del masculí genèric, que en veritat és un fals genèric, provoca la invisibilitat també d'altres grups socials minoritzats, com són la població racialitzada, els col·lectius LGTBI, les persones amb diversitat funcional, entre d'altres. Això no vol dir que la llengua sigui sexista, perquè aquesta està conformada per molts mots i conceptes que representen totes les persones, però sí que l'ús que es fa de la llengua pot ser sexista, androcèntric, heterocentrat, capacitista, racista... El patriarcat és sostingut pel llenguatge que no integra la diversitat de la població. És per això que cal optar per un que sigui inclusiu i respectuós, que ajudi a desmuntar vells tòpics i estereotips.
Olot Entén, un programa per donar veu a les persones, per reconèixer, respectar i tractar dignament les diferents maneres de ser, d'estimar i d'expressar-se. Amb Tina Ruiz.
Avui, a Olot Entén, ens acompanya la Maria Serrano García de la Chica. Ella és periodista i forma part de l'equip de la cooperativa feminista Almena. Benvinguda.
Moltes gràcies.
Gràcies a tu per ser aquí, Maria. Escolta, Maria, què vol dir això de comunicar amb perspectiva de gènere?
Comunicar amb perspectiva de gènere vol dir entendre que la comunicació que no ens qüestionem reforça tota una sèrie d'estructures de poder i de dominació. Per tant, comunicar amb perspectiva de gènere vol dir veure que les dones i els homes i les persones que no s'ajusten amb aquests models, no, hegemònics de gènere, doncs tenen condicions de vida diferents, desiguals, diria jo, tenen necessitats diferents, necessiten parlar de coses diferents a vegades, adonar-se de que els discursos que atenen aquestes necessitats de dones normalment són invisibilitzats o normalment no són presents en l'espai públic.
Clar, i parles, per exemple, que en aquest cas passa molt amb la qüestió d'homes i dones, però que també és important comunicar de manera que es visibilitzi a tota la població, no? En aquest cas, sí. Perspectiva de gènere està centrat en el tema de les relacions desiguals, no? Entre homes i dones, i tot el que suposa i com es comunica i com es visibilitza o no. Però en aquest cas no només podríem dir que passa en aquesta relació homes-dones, no?
No, però jo ara fa uns mesos, fa poc temps, va sortir una guia de llenguatge inclusiu de l'Ajuntament de Barcelona.
Mm-hmm. Superinteressant.
Que a la introducció hi ha una frase que a mi m'agradava molt, no? Diu, cal que construïm un nosaltres on tothom hi tingui cabuda. Mm-hmm. És a dir, no? Quan parlàvem d'això, no? de que el llenguatge es construeix sobre desigualtats i reprodueix desigualtats, evidentment no parlem només de desigualtats de gènere, no? Mm-hmm. Parlem, doncs, de classisme, de racisme, de LGTBI-fòbia, de capacitisme, etc. Eh? De molts i molts eixos de desigualtat que ens travessen i que ens situen en diferents espais de privilegi.
Fa uns dies hi havia aquí una companya que estem treballant un itinerari sobre diversitat funcional i explicava que des del moviment de persones discriminades per la seva diversitat funcional utilitzen molt el no parleu de nosaltres sense nosaltres, no? Que això pot passar moltes vegades, ens passa al col·lectiu de les dones, però també al col·lectiu LGTB i aquests col·lectius que hem estat anomenant, no?
Sí, és el que estem dient, no? Una cosa és que tu facis servir paraules inclusives o fins i tot imatges inclusives, però també cal tenir en compte qui parla, a qui dones veu, en quina posició, no? Per exemple, en els mitjans de comunicació trobem molt que quan hi ha dones que intervenen, que ja sabem que són menys, però quan hi ha dones que intervenen en informatius, doncs són opinió pública, són, no sé, culturilla general, no? Però, en canvi, les veus expertes normalment es concedeixen als homes, no? Els espais d'expertesa i veiem més els homes, no? És a dir, no és només que tu parlis, o un altre exemple, no? A vegades sempre hi ha com a les taules de dones o quan, per parlar de feminismes, per exemple, no? Doncs hi ha la quota racial, no? Per entendre'ns, i normalment a aquestes persones que se les convida perquè parlin, se les convida perquè parlin de la seva experiència, no per generar coneixements com a persones que potser han elaborat teoria, que potser han elaborat pensament polític i del qual totes podem aprendre, no? No és només que jo vulgui conèixer la seva experiència, sinó que aquesta persona a mi em pot ensenyar coses que jo no sé, no?
Sí, de fet, ara em fas pensar també en unes jornades que vaig anar, hi havia una dona que deia, a mi sempre em fan venir a parlar que parli del hijab. Però, per què? Perquè jo faig ús del hijab. Jo he de parlar del hijab i per què no puc parlar de, no sé, de matemàtiques o de qualsevol altre tema, no? Però sempre és això que dius tu, des de la teva pròpia experiència o vivència, que és important, però també no treure doncs, aquesta altra part de coneixements que no sigui basat en la teva història vital i en aquest cas com molt centrada en plan, si són dones racialitzades, doncs parlem de racisme. No?
Clar, a veure, que no li vull treure pes a l'aprenentatge que surt de l'experiència. De fet, els feminismes ens ensenyen que la teoria és pràctica, no? I la pràctica és teoria, és a dir, que no és que jo... Però sí que penso que hi ha una jerarquització,
totalment,
no? De qui pot generar coneixement i qui no pot generar coneixement, i que això també ho hem de posar en qüestió i quan tant comuniquem en perspectiva de gènere o en perspectiva inclusiva, no? A nivell més ampli.
Maria, i quan parlem de comunicació, perquè jo crec que moltes vegades us cenyim, no?, amb el tema de la llengua, no? I tu ens parles moltes vegades que la comunicació és molt més àmplia, no?, de la llengua en el sentit d'un llenguatge que no és només el que diem, sinó que també pot ser l'escrit o pot ser el visual, no? Que aquesta comunicació és com en aquest sentit més ampli, no?
Sí, clar, la comunicació són codis, no? O sigui, és una manera d'entendre'ns, no? El que nosaltres utilitzem, jo emeto una senyal, no? Diguéssim, i tu la interpretes. I si això no passa, la comunicació no funciona, no? Aleshores, les senyals poden ser de moltíssims tipus, no? Poden ser gestos, poden ser... dèiem abans, no? Entonacions, per exemple, no? No és només el contingut del que tu estàs dient, sinó l'entonació. No és només el que tu escriguis, sinó on ho publiques. No és només que tu diguis una cosa, sinó qui està dient aquesta cosa, no? Justament el que estàvem dient, no? Qui ho signa, no? Són moltes coses, les imatges per descomptat, els sons, no? Moltes coses que a vegades són molt fàcils d'identificar, per exemple, les imatges... Doncs ara ja cada vegada més canta més quan veiem una imatge sexista, o quan veiem, tot i que continuen sortint, a mi em fascina, em sorprèn, no?, que en el clima, diguéssim, feminista en el qual vivim en els últims anys, no?, en què tot es posa en qüestió, no sé, que cada periòdicament surti una imatge escandalosament sexista, això no sé, em curtcircuita una mica. Però hi ha coses que són fins i tot més difícils de decodificar, no? I això també és comunicació, clar.
I també poder el tema de que es reprodueixen com molts estereotips, no? Pensem, vull dir, que es poden donar, evidentment, en un discurs sexista i masclista, però penso, parlant també de les persones que formem part del col·lectiu LGTBI, que també hi ha moltes vegades una comunicació com molt estereotipada, no? Vers el col·lectiu, com molts estereotips o molt...
Clar, hi ha dues coses, no? Quan es parla del col·lectiu LGTBI, jo no sóc superexperta en col·lectiu LGTB, però el que observo, no? Només quan està una persona una mica atenta, doncs veu, una, que normalment no són visibles, és a dir, que es pren com a universal les relacions heterosexuals d'home i dona, no? I que això és l'universal i que l'altre és assimilable a això. És a dir, no em cal anomenar-ho perquè ja s'entén que amb això estic parlant de tothom, no? Uh-huh. I això en realitat és un exercici de poder. Això per una banda. I després ja hi ha directament els estereotips, no? Els estereotips de, doncs, no sé, parlar sempre del col·lectiu gai, doncs, parlant d'homes, joves, blancs... Hi havia un vídeo d'un col·lectiu gai de Bolívia que deia, la paraula gai no em representa a mi. Deia, jo, mira, a mi em diuen maricón, em diuen no sé què, no? I s'apropiaven una mica d'aquest estigma, no? D'aquesta paraula, d'aquests insults, perquè deien, en realitat, a mi quan em diuen gai m'estan estereotipant amb una cosa que jo no sóc ni em sento, no? Tampoc.
Com que a vegades caiem en aquest pensar que és un col·lectiu, no?, totalment homogeni.
Clar, no, i per descomptat. És com si penséssim que el col·lectiu heterosexual és homogeni. Clar. És que és una barbaritat.
És absurd. Però clar, igual sí que tendim més a fer-ho amb certs col·lectius, no?, com és l'LGTB, que no pas l'heterosexual.
Clar, des del desconeixement, clar. No? Des de... I clar, i dins de l'heterosexualitat també, eh? Però... Sí, és important, no? De fet, a la guia que esteu preparant des de la Comissió d'Igualtat, no? Ho dieu també, dir, bueno, anem a parlar de gais, anem a parlar de lesbianes, anem a anomenar aquests diferents col·lectius, la I d'intersexuals, no? Que sempre és com... La posem, però és invisible també, no? Com a mínim l'anomenem, però tampoc hi fem tanta referència, no?
Sí, la Maria, perquè qui ens està escoltant no ho sap, des del Consorci d'Acció Social de la Garrotxa hi ha una comissió d'igualtat que ha elaborat una guia d'estil, no?, per aquesta comunicació i aquest llenguatge inclusiu i respectuós i no androcèntric, no sexista, no? Maria, pensava, quan parlaves amb el tema aquest de la comunicació, també passa, no sé, per el tema... Diem, no?, la invisibilització moltes vegades de les dones i en aquest cas també la invisibilització de diversitat familiar, no?, que hi tornem a ser allà mateix. Tot allò que no veiem o tot allò que no nombrem, no?, allò que es diu que el que no nombrem no existeix, no?
Clar, nosaltres pensem en paraules, no pensem sense paraules. Aleshores, per poder pensar, necessitem paraules, no? I les paraules que utilitzem determinen allò que ens estem imaginant, no? Els imaginaris. No sé, jo era bastant gran ja quan vaig descobrir, per exemple, que hi havia monges copistes a l'edat mitjana. Perquè sempre parlem de monjos copistes, no? I va ser un dia llegint un article sobre llenguatge inclusiu que va dir, no, hi ha monges, no? No, ni les veiem en il·lustracions, no? Això que dèiem dels diferents formes de comunicació, ni les veiem en els textos, ni ens sentim a parlar. O l'exemple, no?, que comentàvem abans amb tu, Tina, dels nens soldat, no? És com, hi ha la pel·lícula aquesta, Diamantes de Sangre, no?, que justament es focalitza, té una sensibilitat social, però no hi ha nenes.
No hi ha nenes.
No hi ha nenes. I ni les... Clar, i la falta d'aquestes paraules, el que ens dificulta molt és pensar en aquestes realitats.
Que existeixen però que no estan visibilitzades, no?
Que existeixen però que ni no sé, o fins i tot, no? La I aquesta que dèiem invisible, no? De la intersexualitat, és que necessitem aquesta paraula. I necessitem que aquesta paraula es conegui, perquè si no, hi pensem.
I estàs negant una realitat d'unes persones, no?, que a més viuen aquesta realitat i que segurament poden estar patint les conseqüències d'aquest desconeixement, no?
Sí,
ja sigui a diferents nivells.
És una forma de respecte, el llenguatge inclusiu, al final, de reconeixement, de veure que no ets el melic del món i que el llenguatge que et va bé a tu potser a una altra persona no li va bé.
Clar.
És un exercici d'empatia. Punto, no? A vegades sembla com que ens elaborem molt els discursos i al final és com... Anem a tractar tothom amb respecte, no?
Maria, i si... Com podríem... Ens podries donar com algunes recomanacions per poder fer un bon ús del llenguatge?
A veure, hi ha les típiques i tòpiques, no? Va. Les paraules genèriques, no? Les paraules col·lectives, les paraules... les dobles formes, etcètera, etcètera. I això és anar provant i anar jugant i veure quina solució et funciona millor. Però si em dius un truco, no?, un truco que et funcioni, a mi un que em va bastant bé és la regla d'inversió. És a dir, quan jo veig alguna cosa que em grinyola una mica, però no sé per què em grinyola, perquè a vegades ens passa, no? Dius, ai, aquí algo va mal, però no sé... Doncs ho provo al revés, no? Poso un home en aquella situació, un home en aquella frase, o... I llavors veig, no?, si grinyola o no grinyola. Perquè a mi m'agrada molt el que s'ha fet des del col·lectiu LGTB d'afegir la partícula cis, no? Que al final el que fa és assenyalar les persones que no són trans. Per què sempre hem d'assenyalar les persones que són trans? Per què no podem assenyalar les persones...
Assenyalar la norma, no?
Assenyalar la norma, com si fos... Com si la norma no fos l'universal. I com si cada realitat fos una particularitat, no? Una part d'aquell tot universal que està format doncs, per persones trans, per les persones cis, etcètera, etcètera, etcètera.
I si ens centrem en temes d'evitar expressions androcèntriques o sexistes, com ho podem fer? Seria també, aniria per aquí mateix?
A veure, per exemple, és diferent, no? L'androcentrisme, o sigui, l'androcentrisme és una forma de discriminació, però, diguéssim, no hi ha tan mala fe. Ho tenim com més interioritzat, no? El masculí genèric, que és androcèntric, doncs, clar, ens costa evitar-lo perquè hem après a parlar i a escriure en masculí genèric. Jo el que proposo aquí és com fer l'exercici de quan estem escrivint en masculí genèric o quan estem parlant en masculí genèric, dir, bueno, l'altra persona que s'està imaginant? Me'n recordo una vegada un crític, un acadèmic de la RAE que estava criticant el llenguatge inclusiu i deia, clar... perquè realment si utilitzéssim llenguatge inclusiu, el poema de Miguel Hernández de Andaluces de Jaén hauria de ser Andaluces i Andaluces de Jaén, aceituneros i aceituneras altivas, no sé què. I jo en aquell moment vaig pensar, ah, que hi ha aceituneres. O sea, jo no, sempre que sentia, no, a més, un poema que m'agrada molt, sempre que sentia m'imaginava els andaluces homes, és que no concebia que allà hi haguessin dones, no? Llavors, això per una banda... Sobretot, pensar, quan jo estic fent servir aquesta paraula, què m'estic imaginant i què s'està imaginant la resta de la gent? Això per evitar els usos androcèntrics i per evitar els usos sexistes, al final és doncs això, no? La regla aquesta d'inversió de això li diries a un noi? Això li diries a una persona heterosexual? No? Això li diries a una persona cis? I si no li diries, calla, no? O busca una altra expressió. Fins i tot amb expressions, no? Una molt típica, no? Ets una bruixa. No dius ets un bruixot a un home, no li dius.
I a més amb tot el pes que té, no? Vull dir que al final dir amb algú, amb alguna dona, amb alguna nena, amb alguna noia, ets una bruixa, té com aquesta connotació negativa quan en veritat... visca les bruixes, no? Si sabem tota la història d'on venen les bruixes i tot el procés del... No? De la cacera de bruixes i per què... Però, clar, la connotació que hi ha sempre és això, que són lletges, malvades, males dones, no?
Bueno, així diu el diccionari, eh?
Així ho diu el diccionari, imagina't, així ho recull el diccionari.
Sí.
Però no recull tot aquest coneixement, no?, que tenien, aquest saber i aquest poder que segurament se'ls va voler com...
Que el bruixot sí que té,
que aquest
no?
sí que té.
Sí.
I pensava, Maria, a vegades amb el tema dels anuncis, no?, amb tot el tema de la dona com a objecte, no?, o la cosificació que a vegades també t'estava escoltant i pensava, no?, el típic anunci d'un automòbil, no?, i que hi ha dones al seu entorn amb certes postures que penses, si aquesta imatge hi poses homes... No?
No té sentit. De fet, algú ho ha fet, eh? Jo ho he vist, la broma, no?,
s'ha fet
d'agafar un automòbil justament i tot d'homes posats en postures aparentment sexuals, però s'entén que és com una broma, que és absolutament ridícul.
Clar, ridícul, és totalment ridícul. Llavors, doncs això és sexista, no? Si tu hi poses a l'home, no? Treus la dona, però poses l'home fent la mateixa gestualitat que la dona i et sembla ridícul o et fa riure, doncs...
Sí, és una pista.
És una pista.
És una pista de quan a vegades penses, ostres, a veure si estaré veient coses que no són, no? A veure si jo... També sembla que les dones sempre ens hem de tenir com l'argument molt ferm, no?
Ah, no
perquè
no,
si no, dubtem de nosaltres i... Doncs clar,
quina pressió.
Cal,
no cal. Sí. I respecte, per exemple, a poder evitar expressions, això, de tenir en compte, no? Quan diem comunicar amb perspectiva que tingui en compte el col·lectiu LGTBI, per exemple, això que dèiem a vegades d'utilitzar el tema de és una persona homosexual, no?
A veure, no sé, per exemple, no? un exemple que a mi em sembla superquotidià i que ja ha de desaparèixer, no? És el tema de les famílies heterosexuals, no? com a referent universal, per exemple. No pot ser que una família de dues mares o de dos pares hagi d'omplir un formulari que digui pare, dos punts, mare, dos punts. Això...
Ja, sí, ho hem de canviar, s'ha obsolet.
Hem de canviar, és molt excloent. És molt excloent.
Perquè més enllà de que puguin ser una parella de dos mares o dos pares, pot ser que aquella criatura visqui amb l'àvia i amb...
I tant, és que les famílies són molt, molt i molt diverses. I el llenguatge ens dona alternatives.
Exacte.
No és que diguis, és que no tenim més paraules. Si no tinguéssim més paraules, les hauríem d'inventar. No passa res, ho hem fet amb, jo què sé, no? amb moltíssimes coses. Però és que en aquest cas tenim paraules, no? I són, només és identificar-les, donar-los valor, no? Convertir-les en universal, les formes que són realment inclusives. Aleshores, sí. I després, clar, no sé, en temes LGTB, evidentment tenim ja doncs, les expressions sexistes, els insults, no? Això... Bueno, masclistes, no? O sigui, sexistes.
Masclistes,
sí. Els insults, totes aquestes fórmules que no poden ser acceptables de cap manera, no? La machorra esta. Que no és ni col·lectiu LGTB.
No,
aquí
no,
és que
no.
Ja no, simplement que no compleixes el mandat de gènere.
Clar.
I ja. No? La machorra esta, la tortillera esta. Que també, un altre cop, això s'ha apropiat i em sembla estupendo i fantàstic, no? Com a Catalunya ens hem apropiat, doncs, el Polònia, no? Els polacos i les polagues, pues, doncs, clar, t'ho apropies i t'ho fas teu i ja està. I...
T'apropies de l'insult i el fas com una força.
Una
reivindicar-lo, no?
Sí, i t'empoderes, no? I... Perquè qui controla els discursos, no? Qui té el poder de les paraules? Qui decideix quines paraules són vàlides i quines no són vàlides? Aquí hi ha una relació de poder també, hi ha una jerarquia també. Qui decideix quines paraules són admissibles i quines no?
Quines no.
Al final és a través de l'ús, no? De l'ús que tu en fas. I evidentment hem de poder, entre tots i totes, trobar aquestes fórmules que ens funcionin i que ens serveixin també per posar el dit a la llaga, que és una cosa que fa com molt el llenguatge inclusiu, no? De buscar dir les coses d'una manera que visibilitzin els nexes de discriminació. Poso un exemple superdiferent, eh? Jo una vegada estava escrivint sobre la crisi de persones refugiades, la crisi de refugiats, no? Jo era com, ostres, vale, crisi de persones refugiades, vale, però no puc dir 50 vegades crisi de persones refugiades, és una mica llarg. I pensava, la crisi d'asil, no sé què... I al final em va sortir la crisi del dret d'asil. Perquè tenim aquesta crisi també, no? O sigui, uns drets que estaven, en teoria, no estaven qüestionats, de repent es posen en qüestió i de repent hi ha persones que se suposa que haurien de ser titulars d'aquests drets que ja no ho són. Aleshores, a mi em sembla interessant el llenguatge inclusiu perquè com que et fa pensar una mica més... encara que jo comenci o el meu punt de partida sigui el tema de gènere, arribo a altres punts, no?
Clar.
Arribes a altres punts, a altres eixos d'opressió, et preguntes més coses i a mi és el que em sembla un exercici fantàstic, no?
I tant.
Democràtic, també.
Sí, sí, democràtic, de justícia.
De justícia, sí, exacte.
Maria, jo et volia preguntar també, tu consideres que les arrels de discriminació que viuen les dones i les persones del col·lectiu LGTBI són les mateixes, són diverses? Com?
A veure, jo sóc periodista.
Ets periodista.
No tinc... faré una resposta com molt d'estar per casa i com gens teòrica, eh? Però a la meva percepció és que les discriminacions que pateixen les dones i les persones LGTBI tenen a veure amb que no compleixen els mandats de gènere, i ja està. Que el que s'espera de tu perquè neixes amb unes característiques físiques determinades, de repent tu dius, mira, no, sí, això no m'està bé a mi, no?, per viure la meva vida com a dona o com a persona LGTB. Per mi l'arrel està aquí. Llavors això trenca la norma, qüestiona la norma, i genera violència, també.
I genera violència.
És una forma de violència, els mandats de gènere són una forma de violència.
Totalment.
Però el trencament d'aquests mandats de gènere tenen una resposta, no? També.
I tant. Saps que el programa aquest es diu Olot Entén i sempre acabem amb la mateixa pregunta. I et volia... Què en penses tu? Com creus que podríem afirmar que Olot entén la importància d'aquesta comunicació i llenguatge inclusiu que hem estat parlant i respectuós amb tota la població en general, amb les dones en particular i també amb i pel col·lectiu LGTB?
A mi, d'entendre, no? D'aquesta part de l'Olot entén, entendre, hi ha una part que em sembla superimportant per la comunicació, que és l'escolta. És a dir, tu no pots entendre si no escoltes, no? Aleshores, tinc la sensació, i jo conec molt poquet Olot, no? Però que hi ha aquesta disponibilitat d'escoltar-se, no? De buscar entendre l'altra persona, encara que no ho comparteixis, després potser no hi estàs d'acord, no? Jo hi ha coses que entenc i no comparteixo. Sí. Però com podríem afirmar que Olot t'entén? Doncs amb un Olot que escolti i que busqui el respecte a aquest mutu del que estàvem parlant.
Molt bé, Maria, doncs que així sigui aquest respecte i aquesta escolta mútua. Doncs agrair-te moltíssim que ens hagis acompanyat avui al programa.
Moltes gràcies per convidar-me, també.
Olot Entén, pels drets de les persones LGTBI.
I avui acabem el programa amb una cançó que ens recomana la Maria. És A la luz de la risa de las mujeres, de la Rosa Zaragoza. I ens retrobem la setmana vinent a Olot Entén.
Olot Entén, un programa per donar veu a les persones, per reconèixer, respectar i tractar dignament les diferents maneres de ser, d'estimar i d'expressar-se. Olot Entén, un espai de suport, escolta i diàleg per visibilitzar la diversitat afectiva, sexual i de gènere a casa nostra. Un programa de Ràdio Olot pels drets de les persones LGTBI, amb el suport del Servei d'Atenció Integral per la Diversitat Afectiva, Sexual i de Gènere del Consorci d'Acció Social de la Garrotxa. Tens preguntes, dubtes o suggerències? Vols explicar la teva experiència? Posa't en contacte amb nosaltres a través de les xarxes socials de Ràdio Olot. Olot Entén. Escolta'l el dimecres a 7:45 del vespre i sempre que vulguis al podcast de radioolot.cat. Ràdio Olot, ara i sempre, compromesos amb la societat.